Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
Aquí Neus Rosell. Us trobeu companys?
T'ho deus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure la tortura.
El búnquer.
...1755... Malden, colònia britànica de Nova Anglaterra, actuals Estats Units d'Amèrica.
Els gegants de Banyoles!
No sé pas on som.
No saps on som?
La colònia britànica de Nova Anglaterra.
Sí.
Ara no sé per on passem.
Això és Massachusetts.
Ah.
És la costa est dels Estats Units. El
East
que passa,
Coast.
East Coast.
Yeah.
East Coast. Bueno, les condicions de la colònia són dures. La terra és fèrtil, però s'ha de treballar tot el sant dia i si se'n vol treure algun profit. Allà és on trobem el nostre amic Timothy Dexter, un jove fornit que penca sense descans. El nano és el responsable d'uns conreus de blat de moro. Ha de treballar de valent si vol tirar endavant la collita.
Bé, bueno, anem directes, no? Anem
què vols dir, directes?
Que ens hem saltat la infantesa d'en Timothy, no? Ja està treballant, anem al gra, ja és un adult.
Ah, no, en Timothy té 8 anys.
Santa mare de Déu, la mare que em va parir.
Ai, si s'ha de treballar, ha anat així, això.
Però...
Som al 1755, les coses eren diferents.
Sí, home, sí, ja ho sé, però...
En Timothy Dexter cada dia s'aixeca quan encara és de nit i es prepara per treballar a la terra.
Però si has dit que era un jove fornit...
Ho és.
És que té 8 anys.
Jove ho és, fornit també. Encara és un nen, però penca com un adult. El nostre amic no coneix cap altra vida. Pencar i pencar des de que té memòria. No ha anat a l'escola i gairebé és analfabet.
Sí, però deu quedar uns bons braços, eh?
Això sí. No saps escriure, no, però...
Analfabeto! I et rebenta.
Clar. La mirada del nano és pura i brillant.
Estem romantitzant l'explotació infantil al búnquer? No és pregunta.
És
afirmació.
Sí, correcte.
Afirmació,
sí. Bueno, ara farem un salt, un petit
sí.
Salt en el temps.
Val.
Passem dels 8 fins als 16 anys. En Tim té 16 anys i aquests anys se'ls ha passat treballant la terra. Per tant, no hi ha gaire cosa per explicar. Només fangar i fangar.
No, ja està.
Quan té 16 anys, la seva vida fa un canvi de rumb. Resulta que a l'adoberia del poble busquen un bailet per fer d'aprenent. I l'escollit serà en Tim.
Però aquest és el canvi de rumb?
Sí.
Canvi de rumb de 180 graus? Si
bueno,
només puc que treballar aquest desgraciat.
És un canvi de rumb. Ara ja no treballarà al camp. Ara s'estarà a l'adoberia tractant la pell.
Ja.
Bueno,
val, sí.
Per un nano sense estudis com en Tim és una gran oportunitat. Aquest és un ofici amb les seves complicacions. Cal estar atent i s'ha d'aprendre.
Sí, sí, molt atent, en una adoberia. No, que si no, marxa la vaca,
No, home, no, la vaca ha de ser morta ja. En Tim, no, però si caus allà dins un dipòsit d'aquells d'aigua amb calç, sí. pots quedar sense cabells, bàsicament. El Tim és un noi despert i de seguida el posen de cara al públic. Amb els clients fa un bon paper, tothom n'està molt d'ell. És precisament a la feina on coneix l'Elizabeth Frothingham, una viuda rica que va molt sovint a la duberia. En Tim també ha vist una oportunitat en la nostra amiga Elizabeth, la viuda rica. L'Elizabeth, sempre que va a la duberia, vol ser atesa per en Tim. El nano no juga a la carta del nen d'origen humil, al contrari, ell li parla de tu a tu. L'Elizabeth és una viuda amb molts i molts diners, però en Tim li parla amb tota la naturalitat del
món.
Ja hi
ets, ja hi ets.
És el que volen.
La vídua rica.
És la tranquil·litat del que no té res a perdre.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí.
L'Elizabeth, encara que sigui viuda,
una viuda rica,
en té 32.
Coi.
Noi?
Coi.
És ben bufona, eh? Només es porten uns quants anys de diferència amb en Tim. La parella comença a festejar i es casen al cap de poc.
Mira que bé!
El segon pas és comprar-se una casa i viure una vida sense gaires preocupacions. En Tim ara té 25 anys, ha passat de ser pobre com les rates a viure envoltat de luxes.
Ui, tanto, eh?
Cuidado.
Tanto que això, ja sabeu com va acabar en Neymar.
El nostre Tim era una persona acostumada a doblegar l'espinada tot el dia i ara es troba dins la seva mansió sense fotre res. Sap que això l'acabarà matant d'avorriment. Ell és un nano inquiet, ha de fer alguna cosa. En aquest moment esclata la guerra d'independència americana.
Sí.
La gent de les colònies es vol independitzar d'Anglaterra. El nano veu que amb la guerra hi ha una oportunitat excel·lent de millorar encara més el seu patrimoni. Vol fer negoci.
Ah, sí. Home, s'ha adaptat bé a la nova vida, Perquè veure la guerra com un negoci és mentalitat de ric,
Sí. Sí, sí, o de ministre del PP. Atenció, perquè el que vol fer el nostre nano, heu de saber que en aquest moment... La moneda que s'utilitza és una moneda que es diu continental.
Continental.
Com els euros. Això val 3 continentals.
3 continentals.
Sí, exacte. És una espècie de bitllet que s'utilitzava en aquest període. Doncs per culpa de la guerra, aquests bitllets es devaluen moltíssim. El Congrés només fa que generar moneda continental per sufragar la guerra. Cap al final de la guerra, els continentals valen tan poc que fins i tot la gent fa servir la frase de "això no val ni un continental", per dir que una cosa no val res. Ui, aquest nano no val ni un continental.
Vaja.
Doncs en Timothy es dedica a recollir i guardar tots els que troba perquè està ben segur que al final de la guerra tornaran a tenir valor.
És un criptobro del segle XVIII.
Sí. Finalment la guerra s'acaba i es constitueixen els Estats Units d'Amèrica. Contra tot pronòstic, els continentals recuperen el seu valor inicial. El nostre amic s'ha fet d'or.
Ostres, que ben dit, nano. Yes. No donava un duro per tu.
Doncs mira, en Timothy Dexter ara és més ric que la seva dona.
Hosti.
Decideixen que són tan rics que s'han de canviar de casa. Ja ho tenen els rics, això que s'atabalen.
Sí. Sí. Què fem vivint aquí?
Que no, vols dir que no som massa rics per viure aquí?
Va.
Es compren una mansió espectacular.
Ostres, va, endavant, excentricitats de ric, eh?
Ara sí, en Tim ha perdut el món de vista. Es construeix una mansió amb la intenció de demostrar que ell és el millor, és millor que la resta. Aquell nano pobre i analfabet, el del camp de blat de moro, ens ha passat la mà per la cara a tots.
I què, és guapa la mansió? O una hortarada d'aquelles de nou ric? Sóc l'home més ric de Torelló. I es fa una casa...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Que cardes,
Déu-n'hi-do.
Que cardes amb la façana de marbre de Torelló.
Fill meu, i aquestes àligues de bronze? Vols dir que calien? Josep?
La mansió és terrible. Reproduccions d'arcs romans.
No.
Columnes gregues gegants. Una cúpula amb un àguila d'or massís al rebador.
Per què? D'or massís? Clar, sí, de bronze, però té culpa.
Vols més coses?
Va, sí.
La casa compta també amb el seu propi mausoleu. També té un jardí enorme amb 50 estàtues gegants de personatges il·lustres, com ara George Washington,
sí,
Napoleó, figures mitològiques. I la joia de la corona, una estàtua enorme...
De Jesucrist?
No.
Ostres, el de Jordi Pujol?
No, tampoc.
Doncs d'aquí, perquè me n'has dit de molt grossos.
Sí, una estàtua enorme d'ell mateix.
Ara sí. O sigui, tu entres allà, George Washington, Napoleó, Neptú i en Timothy.
Aquí el tens. Va. A sota la seva estàtua, a més hi pot llegir la inscripció següent. Diu: "Jo sóc el primer d'Occident, el primer d'Orient i el més gran filòsof del món occidental." I esperen, perquè encara no hem acabat. El nostre amic també fa construir un parell de vaixells i comença un negoci com a exportador de mercaderies. Ara es rodeja de les classes altes, però els altres rics de la zona saben que aquell nano va ser un nen pobre. I això el ric...
No ho oblida.
Això no ho oblida.
I ni ho perdona.
No ho perdona. Per ell sempre serà aquell pobre desgraciat que es va casar amb una viuda rica. En Tim vol fer-se respectar i es fot de pet a la política.
No, home, no. No t'emmerdis. Si ja ho tens fet, no t'emmerdis en política.
En
Què li
Tim?
Passa al ric?
Votin per en Tim, l'analfabet milionari!
Home, doncs podria ser l'eslògan de molts que tenim ara.
Si canvies Tim per Trump i estem allà mateix. El nostre protagonista ho intenta de totes les maneres possibles, però ningú el vota. Després de molts intents per entrar a treballar a l'administració pública, el govern local li dona un càrrec de funcionari perquè en Tim deixi d'emprenyar. Ara en Tim serà el nou informador de cérvols.
Que és com una... És com una metàfora de què tracta
el càrrec. No, és el càrrec, és tal qual, informador de cérvols. En Tim és l'encarregat d'avisar si hi ha algun cèrvol a prop de la ciutat. És el qui em porta el recompte.
Però què passa? Són cèrvols assassins, o què? Perquè si no... Aquesta feina te la pot fer el meu fill.
No. És un càrrec important, Jair. L'informador de cèrvols. Els altres rics es mofen d'ell. L'han fet informador de cèrvols per portar el recompte en un lloc on no hi ha cèrvols. I a sobre, en Tim no sap comptar fins a 20. Què, Tim? Quants cèrvols has vist avui? En fi, el nostre amic, com que és arriat i milionari, perquè a més és milionari, els altres se n'encarden, però és milionari, el tio ha fet pasta.
Sí.
La resta de rics de la zona volen arruïnar-lo. Aquella enveja.
Però que són molt malparits, els rics.
Que carda aquest pobre vèncer fent milionari.
Sí.
Això no. Tenen un pla perquè en Tim es foti una bona patacada financera. Li aconsellen invertir tota la seva fortuna en una sola jugada mestra. Una cosa que el farà encara més milionari.
No te'ls creguis, Tim!
Li diuen que ha d'invertir en escalfallits, en brasers. Saps allò d'abans? Que la gent tenia a dins el llit, sí, abans d'anar a dormir, sí, perquè s'escalfés el llençol, sí, foties el braser.
Sí, sí, sí. No? Sí, no era gens perillós, ni ha causat mai cap incendi.
Mai, no mai, ha passat
mai
res.
Cosa seguríssima.
Normalment seria un bon negoci. El problema és que li diuen que compri milers de brasers i que els enviï tots al Carib. L'enganyen i li diuen que les illes del Carib són a l'altra punta del món i que allà es moren de fred. Que els escalfallits es vendran com xurros. Que en Timothy, clar, com que no sap res de geografia, diu que... Endavant, que li això sembla una bona idea.
Això és ser de molt mal parit.
Això és ser molt dolent.
Molt dolent, molt dolent.
En Timothy envia milers de brasers al Carib.
No, no, Tim! Tan timau! Ah, que timau... Que timar ve de Tim. Seria preciós, eh?
És la biografia del...
Del tio que va inventar la veritat, timar. En Timothy.
No és això, no.
Oh.
L'han estafat, això sí. L'enganxada de dits del nostre amic pot ser monumental. Però, atenció...
Què?
Perquè quan aquells trastos arriben al Carib, la gent d'allà confonen els brasers amb una mena de pot per fondre sucre de canya. Resulta que el producte és un èxit i es ven tot l'estoc.
Bravo! Bravo, Tim! Bravo, Tim! Sensacional.
Què?
Sensacional.
Què passa, milionaris, ara, eh? Quan el nostre amic es presenta a la reunió amb els altres milionaris, els diu que moltes gràcies, que les vendes dels brasers al Carib han anat tan i tan bé.
Déu meu.
La resta no entenen absolutament res. En aquella reunió, en Tim els comenta que té una nova jugada. Guants de llana. Com que ha vist que el Carib feia fred, ara vol fer guants de llana. I ho fa, eh? Guants de llana, per la pobra gent que s'està morint de fred al Carib.
Que li donin un mapa, que li passin un PowerPoint.
Per favor.
Amb la... No, home, no.
La resta de milionaris li diuen que els guants de llana són un negoci rodó. Molt bona idea, Tim. Sí, senyor. En Timothy n'envia milers. Un cop arriben al Carib, el vaixell es topa amb uns mercaders xinesos que van en direcció al nord d'Europa.
No ho puc creure. No, sisplau, no ho t'inventis.
No m'invento res, Jair. Tot documentat. Els mercaders xinesos compren tots els guants abans que els descarreguin a port. La jugada ha sortit perfecta. En Timothy ho ha tornat a vendre tot.
Bravo, bravo. Bravo, bravo, Tim. Escolta.
Què?
I pel mig, l'intermediari no és una figura que ha existit sempre, eh?
Sí.
Van perdir, els guants van sortir valguent una passeta aquí i arriben allà, que nano...
Els rics de Massachusetts no s'ho poden creure. Com pot tenir tanta sort aquest home? És per això que li preparen una última trampa.
Si us ha guanyat, us ha guanyat. Accepta-ho. El ric, el que passa que el ric té un mal perdre,
oi,
no?
Oi, sí, noi. Ara li aconsellen comprar carbó. Carbó i portar-lo a vendre a Newcastle. Fa més fred a Newcastle.
Sí, 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 però...
Però per situar-vos una mica i posar-vos en context, Newcastle és un dels principals llocs de producció de carbó d'Anglaterra.
Ara sí que aquí, aquí l'hem liat fortíssim, eh?
En Timothy fa omplir uns vaixells fins a dalt de tot de carbó i els envia cap a Newcastle.
I es troba les cureixamanelles de Mary Poppins i li compra tot l'estoc.
Espera't. Un cop arriba a Newcastle, amb tot el carbó, es troba... que hi ha una vaga de miners i que els empresaris estan desesperats per aconseguir carbó. Li paguen el carbó a un preu altíssim.
És.
Bravo!
Bravo, Tim! És un conte.
En Timothy és un dels homes més rics d'Amèrica. Desgraciadament, a la seva esquena, el continuen tractant com un ximple amb sort.
Home, lo de la sort sí que t'ho compro.
Sí.
Sí. Això sí, i força, eh?
Déu-n'hi-do. Amb el pas dels anys, el caràcter excèntric del nostre protagonista va augmentant i cada vegada les seves idees són pitjors. Les idees pel que fa a la seva vida, amb els negocis, continua sent infal·lible.
Ja hi ha aquest tipus de persona, sí. I en conec algun, que, però què fas tu dedicant-te a aquest negoci, si no en tens ni idea?
Doncs
li va perfecte,
perfecte. Sí, sí, sí.
Amb idees d'autèntic bombero, eh?
La relació amb la seva dona empitjora cada dia que passa. El matrimoni ha tingut dos fills, però fa temps que les coses no van bé. Per exemple, en Timothy fa temps que ha fet córrer el rumor que la seva dona és morta. Que ell veu una dona que volta per la mansió, però que només és el fantasma de la seva difunta esposa.
Oh, quina relació tan sana,
sí.
No?
Un bon dia, en Timothy es fa passar per mort per veure quantes persones van al seu enterrament.
Així és quan... T'has d'avorrir molt.
T'has d'avorrir. Si ja tens molts cèntims, ho tens tot fet, mira. El nostre protagonista està bastant content perquè, atenció, unes 3.000 persones han anat al tanatori.
Ah?
Cuidado, eh?
Home.
El que passa que hi ha una cosa que no li acaba de convèncer. Ell s'ho mira tot des d'un racó,
sí,
i veu que la seva dona no està plorant tant com ell s'esperava.
Noi, que l'ha enredat a ella, també.
Mira, sí, sí, no, no, enredos per tothom. És mort, a ulls de tothom és mort. Pots tallar darrere les cortines. De cop i volta, en Tim surt de darrere la cortina i li fot una bona escridassada a la seva dona, allà, davant de tothom. La gent al·lucina que el senyor, que el senyor sigui viu.
Home, home, home. Ben invertit al matí al tanatori, eh?
Ei, anem o no al tanatori, Josep? Anem-hi. Està clar que en Timothy ha perdut el cap. Ja no és el bailet espavilat que coneixíem. Els diners se l'han menjat.
Passa.
Després d'aquest episodi, se separa de la dona. És que no vas plorar prou.
No, mira.
Se separa de la dona i abandona els fills. Ara vol portar a terme un projecte que fa temps que li ronda pel cap. Ha arribat el moment d'escriure un llibre.
Però què collons has d'escriure? Si no en saps, Andrés Iniesta. No escriguis, no escriguis.
Sí, una mica en sap, eh?
Sí?
N'ha anat aprenent, sí. Va molt lent, això sí. Escriu a poc a poc. Tarda ben bé mig any per escriure 32 pàgines.
Ostres.
El guió d'avui.
Ostres. Home, el ritme no és...
Bueno, mica en mica. Escriu una novel·la autobiogràfica on critica els polítics, l'església i la seva dona.
Amb aquest ordre.
Sí. És una novel·la de 32 pàgines sense cap signe de puntuació i amb majúscules i minúscules una mica a l'atzar.
Bueno, escriu com qualsevol jove d'ara.
Sí, sí. A lo loco.
A lo...
Tothom se'n burla. Llavors treu una segona edició amb un apèndix d'11 pàgines. 11 pàgines?
Sí.
Totes plenes de signes de puntuació. Sense lletres, eh?
Allà, una...
És,
una...
Ai, un moment, que m'havia deixat els signes de puntuació.
Són allà, i allà una tira llonga.
Aquí els atens, i llavors hi fot una nota que diu revisi i resolgui com cregui més oportú.
És un geni, és un geni. Ha inventat el sudoku, sí, de lletres.
Sí. En Timothy ven 8 edicions del seu llibre i en torna a treure uns beneficis considerables.
És una màquina de fer calés, aquest tio. No pot parar, no pot parar.
És el meu ídol.
No pot parar de guanyar.
En Timothy passa els últims anys de la seva vida fent el boig. Ara ha contractat poetes, rapsodes i gent que llegeix el futur i, atenció, els té per fer les feines de casa. Li encanta que un poeta sigui el seu majordom i que un endeví li faci l'esmorzar.
Això és la cosa més de ric que he sentit mai. Això no l'he vist fer a ningú.
És que és meravellós. A tu qui ve a netejar els dimarts a casa? A Miquel Martí Pol.
Sí. Sí, sí, és així. És així.
Té quadres d'autors famosos i estables amb cavalls de pura raça. Omple la casa de luxes innecessaris i de biblioteques enormes on ningú es llegeix ni un sol llibre.
Ui, això de les biblioteques, les prenes de llibres sense llegir?
Home,
aquí també passa, eh?
Ja ho vam veure en el confinament, totes aquelles videoconferències que sortien gent parlant davant de llibreries.
Per favor, eh?
Que hi va haver gent que va haver de comprar llibres perquè no en tenia.
Bueno, jo això ho he vist.
Sí, sí.
Llibres, una persona comprar una casa amb moltes lleixes. Ui, aquí hem de ficar-hi llibres. Ves a comprar...
A granel.
300 quilos de llibres.
Sí, sí, sí. Finalment, l'any 1806, el nostre amic mor als 59 anys. Últimament bevia massa i no es cuidava gaire. En Timothy deixa tota la seva fortuna a la seva exdona.
La que deia que era un fantasma.
Sí.
Home, doncs no me l'esperava, aquesta.
Mira,
després de l'escridassada.
Doncs al final es va quedar tota la pasta.
Molt bé.
Timothy Dexter, un milionari excèntric, un inversor confiat, un empresari amb una sort impressionant que va triplicar els beneficis fent inversions amb algunes inversions que, amb les que normalment la gent ens haguéssim,
sí,
arruïnat.
Sí, sempre és el Carib.
Però ell va estar de sort. El voleu veure, en Timothy?
Sí!
Sí? Guaita'l, en Timothy!
A veure, perquè hi ha molta teca aquí,
sí,
eh?
Sí, evidentment, per l'època, és una il·lustració.
És una il·lustració, però el tio va amb un gosset.
Sí,
gosset,
una mena de Fox
Terrier. Sí. Barret de ric o boig, perquè la línia és molt fina.
Bueno, és que el barret és més ample que ell, eh? Va més, sí, enllà d'espatlla a espatlla.
Sí,
eh?
Sí, sí, no et mulles si plou.
Exacte.
I també com amb uns mocassins de milionari. És molt,
sí,
estrany,
sí,
aquest,
sí,
dibuix,
sí,
eh?
Sí,
m'agrada,
sí, sí,
molt,
sí,
eh?
I un bastó que va tan punxa que apunta el gos, que cuidado,
sí,
eh?
Sí, sí, el gos ja va una mica cap cot, eh? Al tanto. En fi, Timothy Dexter publica signa entre el búnquer, sí o no?
Sí!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu
al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bona nit. Timothy Dexter, sí o no?
Home, evidentment sí.
Sempre, sempre.
M'agrada bastant que en el tanatori s'hagi aplaudit.
Sí,
aplaudir el tanatori. Com es cridassa aquest senyor que era mort.
Què fas en aquell moment, si de cop el mort s'aixeca?
Home, aplaudir, a mi no em sortiria aplaudir.
Si el mort s'aixeca, primer un ensurt.
Clar, i a més s'aixeca per escridassar la seva dona, jo no sé.
Sí, 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 no.
Va, a veure, som-hi, parlem de la mansió d'en Tim.
Sí.
Què sembla la meva veu? Estic notant que estic una mica fònica.
Estàs una mica...
constipada, eh?
Sí. Sí.
Bueno,
si et treus el piercing aquest no hi notaràs, no?
Tampoc és tan gruixut. T'imagines?
Si el problema és el piercing...
resulta que la seva minyona de confiança era la Lucy, que es veu que era filla d'un príncep de l'Àfrica. Això deia en Tim.
Està bé, també, que tinguis sí. el nas tapat i de les primeres paraules que digui sigui
minyona.
La seva minyona.
La minyona d'en Tim.
La minyona d'en Tim, déu-n'hi-do.
Doncs sí, anava dient pel món que era filla d'un príncep de l'Àfrica, la que portava les claus i aquestes coses. També hi havia un home amb gegantisme que tenia un retard intel·lectual important.
Home, bon personatge.
Sí, que també estava per allà fent feina, suposo que les més altes, sí, clar, que era pols d'allà dalt i tal. L'endeví i també el seu poeta personal, com heu dit. Ja sabem que en Timothy doncs, no sabia llegir gaire bé, però li cardava gràcia tenir aquell nano fent rimes per allà.
Clar que
perquè,
sí, clar, poeta
si no
personal.
Perquè, clar, si no saps el que diu, també, bueno, no ho sé... No sé, a veure, sí que sentir, vull dir, entenia les coses.
Home, espero, espero. Home,
bé, li van dir que vengués guants, no?
Una cosa és no saber-ho escriure, però...
L'altre, bé, no sé. En Tim presumia de tenir una casa amb uns treballadors molt especials.
Sí.
Una de les normes que hi havia és que li havien de dir Lord Timothy.
Lord Timothy.
Sí, de fet va ser amb aquest nom que va signar el seu llibre.
Està
com a senyor, amb la distinció de Lord, de davant. Pel que fa als negocis, no es va quedar tot en guants, brasers i carbó. També n'hi ha d'altres... Així que atents a la pregunta de la gent de Sant Joan de les Abadeses.
Va, primera va, fila del búnquer, Sant Joan de les Abadeses.
Adeu. Negocis d'en Timothy.
Vinga. Quin negoci va idear el nostre amic, a part dels que ja sabem? Opció A, va vendre un carregament de gats a una ciutat caribenya.
Li tirava el Carib, li tirava.
Sí, sí, sí. Opció B, va vendre plomes d'escriure a una ciutat africana.
Ah.
I opció C, va vendre esclops a Austràlia.
Ostres, no sé quin és més... no sé. Té més pinta de fracassar.
Amb el car d'aquest, no ho podeu dir. Sí?
La C?
Sí. Acabant, es pot dir.
Tirava més el Carib.
Home, amb el car d'aquest, amb els gats.
Què us sembla?
A, B o C? Vinga, Sant Joan de les Abadeses.
Què? Ah, juga-te-la.
La
C.
La C.
Anem a veure si és la C.
No,
nois,
home, no.
És els gats, eh?
Els gats.
Carregament de gats.
Es veu que en aquesta ciutat caribenya hi havia una plaga de rates i el nostre amic va vendre centenars de gats perquè matessin les rates.
Mira, ja és el conte del flautista
sí,
de Berlín.
Sí, sí, hi ha rates, doncs et ven gats, ja està. Que, a veure, a la Biblioteca Pública de Vancouver,
sí?
Un 7 de juny del 2022, fa poquet, va aparèixer un llibre titulat The Telescope,
sí?
Amb una nota dins on hi havia una disculpa. El fet és que havia trigat bastant de temps a tornar-lo i ho va fer dies després que la llei canviés i permetés a tothom tornar llibres prestats sense que hi hagués una multa.
Ah,
sí, o sigui, abans hi havia multes i va dir, a partir d'ara no, i aquest senyor va dir doncs
ara sí que el torno.
Sí. Vale. La pregunta és per la gent de Banyoles.
Aviam.
A veure, quant de temps va trigar a tornar aquest llibre al noi que el tenia? Opció A, 18 anys. Opció B, 34 anys.
Vinga.
I opció C, 51 anys.
No, jo tiraria per dalt, no? Ja. Què? 54, no?
Bueno, 54 no hi és, però... Ah,
si voleu afegir-la...
Hi ha 34...
51,
34 o 51.
No, no ho sé, què? Què? Per tirar a la... Mira, a la C.
A la C.
La C, 51.
La C.
A veure... Oh,
51 anys!
A la nota hi deia, em sap greu que sigui una mica tard, 51 anys tard, de fet. Però la veritat és que està en molt bones condicions, va dir ell mateix. Eh? La data de retorn havia de ser, atenció, pel 20 d'abril del 71. 1971. És el segle passat, això, eh?
Bueno.
És fort, eh?
Però es trobo que està bé, això. Podrien, de tant en tant, les biblioteques obrir un període d'amnistia? Es fa, això?
No sé si es fa. Diu que sí que es fa.
En Jofre, que és guionista, diu que es fa i que ho sap en primera persona perquè ho ha fet servir.
Ah!
Doncs que doncs se m'avisi perquè jo tinc algun llibre a casa.
Jo també.
Que s'ha de tornar.
El que passa és que jo el tinc de Ginebra, el llibre.
Hòstia, això ja és més complicat.
Que fa temps, eh?
És sí, més sí, complicat. Sí, sí. Bé, la segona i la tercera fila, exceptuant els amics de Sant Joan de les Abadeses, ho han encertat tothom.
Sí.
Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, això s'hauran de disputar entre els de Can Davano i els de Banyoles.
Va, per
qui serà?
Això ja serà per qui encerti la cançó de la Neus.
La Shakira, no?
Shakira.
No sé, la cançó no la sé pas.
Algú sap el títol?
Sí.
El Waka Waka?
El Waka Waka.
El Waka Waka.
La cultura musical de Shakira.
Waka Waka.
A veure, té a veure amb la biografia.
Tequila. No.
Tequila. Aviam.
Te quiero mi vida.
Te quiero mi vida. Abans que digueu alguna de...
Mi vida.
Deixem-ho estar.
Ja ho guanyeu vosaltres.
La cançó es diu Suerte.
Sí, esclar, que és sortint.
És de la Shakira. El que no tinc clar és qui ha dit abans Shakira. Si la segona o la tercera fila.
Jo he vist allà en Jordi.
En Jordi
era el que la cantava com un...
L'estava cantant i ha dit... I he entès la sardina. Però hi he pensat...
Doncs per en Jordi, el lot de conserves Ferrer, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1749. París, Regne de França.
Música de Rick.
Sí, senyor. Sona música de Rick perquè la casa on ens situem tenen molts calés. Som a la casa d'en Louis i la Marie, que viuen amb el seu fill Jacques-Louis.
Massa noms francesos.
He dit tres noms,
no,
eh?
Masses.
En Jacques-Louis és el fill, sí que és un nom compost, vale. Jacques-Louis. Llavors hi ha els pares, que són en Louis i la Marie, que són el pare i la mare, o sigui, són tres persones. És si
igual.
Vols fer-ho més fàcil, no passa res, perquè d'aquí uns moments ens quedarem només amb en Jacques-Louis, perquè els pares del nano els ventilem quan té només 9 anys.
Vinga.
La mare, quan veu que queda viuda...
Sí...
i comprova que tampoc tenien tants diners com semblava, decideix tancar en Jacques-Louis, el seu fill, en un seminari i ella desapareix per sempre més.
Bueno, sap greu pel nano, però ens estalviem noms, tu.
Sí, com veieu, els primers anys de vida del nostre amic són una mica moguts. S'ha quedat sense pares abans dels 10 anys. Haurà de passar la resta de la infantesa a casa d'uns oncles, que són els que el treuen del seminari. Tantes desgràcies han fet que en Jack tingui una, bueno, un caràcter molt especial. És bastant insuportable.
Sí.
Mira, sí, bueno, és repel·lent, repel·lent. I sempre està de morros. A més, a l'escola no fot ni brot.
És l'ansietat. Ja. Se m'han mort els pares.
Bueno, pues, home, tios, serveix, d'excusa
sí,
serveix.
Sí, aquesta excusa.
Com
sí.
És que no has fet els deures? Vos, que se'm van morir els pares ahir.
Val,
almenys un exercici el podies haver fet, eh?
Et collaven d'una altra manera. Sí, sí. Collaven d'una altra manera. És que no va sortir l'actualització del Fortnite ahir. Ah, doncs no facis els deures, no? No, si tens ansietat per això.
Només li agrada una sola cosa al nostre amic, la pintura. Ah. En Jacques només li interessa dibuixar i pintar. Ho fa de meravella. De talent en té de sobres i amb 13 anys entra a estudiar en una de les acadèmies d'arts més prestigioses de París, le Collège de Quatre Nations. Nations.
Perquè
en anglès,
què?
Nations és nations.
Sí.
I en francès,
nation.
Nation. Però
per què
hi cardes una T si m'ho dius amb C? Ben aviat crida l'atenció dels mestres de la pintura francesa. El seu talent fa que tothom el vulgui conèixer. El nano segueix tan esquerp com sempre, però totes les persones de l'alta societat volen relacionar-se amb ell. Amb aquelles amistats, el noi comença a guanyar premis de pintura.
Ei,
en Jacques li va tot de cara, però el premi que li fa més il·lusió guanyar és l'únic que se li resisteix.
L'Ondas. No. A nosaltres també ens va costar. Vam haver de picar una mica de pedra.
I
però...
mira, aquí el tenia... Ah, no, encara no l'han portat. El tio no vol guanyar l'Ondas, vol guanyar el Premio di Roma.
Ah,
això sí que t'ho he pronunciat bé,
això sí que ho sabem dir, eh?
Ah, amigo.
Quan vols sí que ho pronuncies bé.
Il Premio di Roma. El premi consisteix en una beca que permet estudiar durant 4 anys a Itàlia amb els millors artistes italians.
Clar que sí, canvi d'aires, home.
Hi participa una vegada i una altra, però no hi ha manera. El primer premi se li resisteix. En Jacques està ben emprenyat. Ni el 1770, ni el 71, ni el 72, ni el 73. Cap d'aquests anys pot convèncer el jurat que la seva obra mereix el premi. En Jacques s'emprenya amb el jurat. Després de fracassar 4 vegades, decideix fer una vaga de fam per protestar. Bueno,
perdona.
Mira, és que no m'han donat vaga de fam.
Vaga de fam, eh? No em donen una subvenció per fer una pel·lícula.
Vaga de fam. Doncs així ho va fer, eh? La vaga de fam és una mica trista, només dura 6 dies. No sabem si ha sigut la vaga de fam, però l'any següent el declaren guanyador del concurs. Bravo!
Sí, sí. Aplaudiu vosaltres, perquè els que hem tirat d'àudio no...
No estan molt convençuts,
aquests. Aquesta gent no sé què aplaudeixen, eh?
Ara sí, en Jack se'n va viure a Roma. Té 26 anys.
Ei, nano, bé! Ara recupera-ho, això, aquests 6 dies. Sí. Farta't de pasta, ara.
Home, ara ja veuràs, a cardar-te aquí uns espaguetis. Roma confirma el nostre amic com un artista emergent molt prometedor. Li donen accés a documents que només les personalitats poden consultar i barra lliure per moure's per la Roma antiga. En Jacques aprofita el temps. S'està a Roma durant 5 anys, un mes del previst. Quan torna a París, el reben com una estrella.
Mira el que se fue a Roma.
De la vaga.
El pintor. El pintor hambriento.
El pintor, eh? No he sentit mai dir pel carrer aquesta frase, mai.
Als voltants de 1780 som ara mateix.
Ah, Ojo, s'acosta la revolució, no és bon moment per tornar-hi.
Doncs mira, ja hi és. En Jacques no en vol saber res de tot això. Només té una preocupació: fer quadres. Ell és pintor. És el pintor favorit del rei de França, de fet, d'en Lluís XVI. El rei li regala un lloc on viure dins el Palau del Louvre i el fa membre de l'Acadèmia d'Arts Nacional. Guanya ara mateix diners a cabassos i viu la bona vida, merescuda, això sí.
Bueno, fes-te amic del rei. En un altre moment històric t'ho recomanaria, però ara no sé què ha dit.
Mira, té tan bona relació amb el rei de França que en Lluís XVI, el mateix rei, li presenta una mossa perquè comencin a festejar.
Ostres!
És gros, això, eh?
Home, si és gros. És a l'inrevés del que ens tenen acostumats aquí.
Sí. Aquí normalment te la prohibeixen.
Sí. Allà li... o ets tu que li has de presentar al rei.
Sí. I per sort la noia té la mirada gairebé tan pura i tan brillant com ell. Tots dos queden ben enamorats i es casen al cap de poc. És una noia de casa bona que es diu Charlotte.
La Charlotte Corday, la que va assassinar en Marat.
No,
tanto amb aquesta, que està loca.
No, Jair, és una altra Charlotte. No veus que la majoria de mosses de l'època es deien Charlotte?
Charlotte. És com Martina o Paula,
ara,
avui en dia.
Ja no sé si es posa això tampoc ara.
Okay.
Ja vols dir que no ha quedat passat de moda, ja?
Sí.
Ara es pot. Com es diu la nena? Fulla de roure. Hòstia, frena, hippie.
Eura, gespa.
Sí. Amb 35 anys, en Jacques rep un dels encàrrecs més importants de la seva carrera, el jurament dels Horacis. L'ordre li ve directament del govern i en Jacques diu que només l'acceptarà si a canvi li paguen una nova estada a Roma.
Hosti, com negocia aquest tio? I és barat de comprar. No, vull anar a Roma. Nano, que t'agrada tant de Roma?
Mira, li ha trobat el gust. Li accepten la petició, com gairebé sempre. Marxa a viure a Itàlia durant 3 anys i ho fa amb la Charlotte. Quan tornen, venen acompanyats de dues canalles.
Mira...
Eres.
Que maco.
3 anys després fan el viatge a la inversa i tornen d'Itàlia cap a París altra vegada. A París, en Jacques i la Charlotte tenen dues canalles més. En total seran 4 criatures, dues nascudes a Itàlia i dues a França.
Jo se sento igual, eh?
Sí.
No sé si surten diferents, depèn d'on neixen els nanos.
Depèn d'on neixen...
I depèn de la policia que et trobes a la frontera.
Ara que en Jacques té una bona esposa i una descendència assegurada, ara resulta que no és feliç, tu.
Ara ja està, ja ens ha sortit
ara,
el francès.
Ja està. En Jacques està més pendent de la política que de la seva família.
Mira, saps a qui li passava això?
Aquí.
A en Jordi Pujol.
Sé que és veritat.
Ell només tenia un fill, Catalunya.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. El... El nostre amic li ha sortit la vena nacionalista. S'ha fet amic d'en Robespierre, que li ha inflat el cap amb les idees liberals de la revolució. En Jacques ho veu molt clar. Sí. El règim monàrquic és caduc.
Sí.
I cal fer-hi alguna cosa. Cal enderrocar-lo.
Però, nano, que t'estan pagant el sou, que t'han presentat a la teva dona.
Mira, és que és el que pensa la seva dona, la Charlotte.
Ah,
la Charlotte li diu que... Però què dius?
Però què dius?
Tu què dius, eh? La casa reial francesa són els seus amics, per l'amor de Déu. Com pot ser que en Jacques vulgui lluitar per enderrocar-los, si és el rei el que els va presentar?
La gent
no té memòria. La gent no té memòria.
Sí, és veritat.
La Charlotte no ho pot entendre. Ella, que és monàrquica fins al moll de l'os, decideix abandonar-lo.
Oh!
Ara el nostre amic ha canviat, en Jacques ja no vol pintar el rei.
Ara no vol pintar el rei. No, ara no te pinto.
Mira, ara vol ser l'autor de la propaganda revolucionària jacobina. Ens situem el 14 de juliol de 1789.
Ai, 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 ai.
La presa de la Bastilla marca el tret de sortida de la Revolució Francesa.
Que ja tens, per favor! Ni un paper terra, eh!
No.
En Jacques està ben emocionat. Dóna suport a la causa sense dubtar-ho. Després de 10 anys de revolució i d'estira i arronses amb la monarquia, el 1791 el rei Lluís XVI i la seva esposa Maria Antonieta són empresonats quan intentaven fugir del país. En Jacques és convidat al judici dels monarques.
Vols venir?
Jo hi aniria, jo hi vaig.
Sí, sí, i tant.
Em dius,
tant.
Ara agafen el rei i la seva dona i els jutgen.
Home, hòstia, ho demanaria jo, sí. Poder anar.
Ell és un membre respectat de la comunitat intel·lectual. La gent té en compte la seva opinió. Seu al costat de Robespierre i d'un amic del programa, en Jean-Paul Marat.
Home, Marat, aquesta temporada molta revolució francesa,
sí,
trobo, eh?
Sí, perquè se'ns va, des del Departament d'Ensenyament se'ns va demanar. Si podeu reforçar una mica que la canalla va amb peixos a selectivitat de revolució francesa.
Perfecte, i aquí estem per servir al govern que hi hagi.
Exacte, per servir al govern que hi hagi. En Marat, en Robespierre i el nostre Jacques Louis voten a favor de l'execució reial.
Molt bé.
Has condemnat a mort el tio que et va presentar la teva dona.
És gros, això.
Un tio que l'has pintat,
bueno,
eh?
Bueno, algun altre en trobaríem, eh?
Sí, i merescut, eh?
En Jacques, en Robespierre i en Marat són molt amics. Són del nucli dur, els organitzadors de la revolució, una mica. En Jacques no li ha tremolat el pols i ha enviat a morir el seu vell amic, en Lluís XVI. Ara sí que entra en acció una altra Charlotte, la Corday.
Sí.
O la Corday?
La Corday. és de veritat, eh? De veritat. De veritat que... Estic segur que a la Universitat de Sevilla s'ha dit això.
Home.
Espero que s'hagi dit, eh? Cordai?
Prou. No fem humor d'aquest estil, que llavors al Twitter se'ns critica que som l'Arevalo i Albertín Esborne,
sí,
de Catalunya.
De veritat.
Quan l'any 1793, sí, la mossa entra al bany de Marat i l'assassina, la Cordai, una part del nostre amic Jacques Louis també mor en aquella banyera.
Ai, sí, tan amics, eh?
Ostres,
que et matin l'amic a la banyera.
És molt gros.
Molt gros.
En Jacques és el clàssic amic íntim que ajuda una mica a organitzar el funeral d'en Marat. Això a vegades, no? No? La família ja té molta feina, ho està passant malament.
Tu fa l'amic
aquell. Jo que sóc amic, ja us ho organitzo.
Exacte.
Jo, que us ho faré bé.
Exacte.
Vol fer-ho el més colpidor possible.
Ah.
Vol que sigui l'enterrament més colpidor que s'hagi celebrat mai. Té una idea.
Aviam.
És fer una processó,
sí,
on el cadàver d'en Marat anirà dins d'una banyera plena d'aigua ensangonada, tal com se'l van trobar.
Però què és això? Però què és, una rua del Carnaval de Torelló? Què és aquesta bestiesa?
No, m'ha dit un amic seu que ja ho organitzarà ell, l'enterro. Quedarà perfecte.
Una cosa molt fina. Diu que està preparant una cosa molt fina. Vindran aquells negres del taüt,
sí,
amb ulleres de sol...
Anava a Sanaiga per cada cantó. En Jacques, malauradament, no pot dur la idea a terme perquè el dia del funeral descobreix que el cos d'en Marat està massa putrefacte, cau a trossos. Finalment, la processó s'ha de fer amb el cos dins d'una caixa. Millor.
Si sempre s'ha fet així, deu ser,
sí,
per algo, no?
La mort d'en Marat no fa que en Jacques es faci enrere amb la seva revolució. Tampoc ho fa en Robespierre. El regnat del terror s'estén amb força i els caps rodolen sense parar. La violència s'acaba quan un grup de conspiradors arresta a Robespierre. Aquell dia en Jacques li diu: no deixis que et tallin el cap, eh? No els donis aquest plaer.
Bon consell.
Suïcida't bevent cicuta. Si ho fas, jo també ho faré.
Molt puta, però, eh? Fes-ho tu.
Sí.
Jo després, eh?
Jo m'ho miro i sí. Si et surt bé,
sí.
Ja ho faré jo.
Vull veure què passa. Sí. Depèn de la cara que facis.
En Robespierre no li fa cas i acaba sense cap. I com que en Jack s'ensuma que serà el següent a perdre'l, s'amaga com una rateta per salvar el coll.
És, home, és artista. És artista. L'artista ha de procurar per ell.
Sí, home, sí. Quan acaba el període del terror, en Jack li toca passar comptes amb la justícia. Per sort, s'estalvia la guillotina. Li cauen uns quants anys de presó, això sí. I entra el 1794. En Jacques aprofita el temps que passa entre reixes per pintar alguns dels quadres més importants de la seva carrera. També es reconcilia amb la Charlotte, gràcies a unes cartes d'amor que li envia.
Pobra mossa, també, eh?
Sí. Quin paper, eh? És un període molt productiu. Després de 6 anys a la garjola, a finals del 1700, el nostre amic surt en llibertat.
¿Los cuadros qué hago con los cuadros? ¿Te los mando o qué?
El pobre home, el pobre funcionari allà, clar. Amb llam de quadros.
Tota l'habitació plena de
tota
quadros.
Plena.
El nostre amic té la intenció d'allunyar-se de la política, però poc després ja torna a estar engrescat amb el tema. Ara s'ha fascinat amb la figura d'en Napoleó, tu.
Li encanten els sonats, però si tu i jo haguéssim viscut en aquella època,
sí.
També ens haguéssim fascinat
tu,
amb aquell home.
Bueno, a més, tu et fas amic del que mana.
Home, sempre.
Què has de fer?
Sempre.
El nostre protagonista està impressionat amb la figura de Napoleó i el militar, que no té un ego precisament baix, el fa el seu retratista oficial.
Molt bé.
El nostre amic torna a ser l'artista de moda, tot i que avui dia les obres que fa durant aquest període són les més criticades de tot el seu repertori.
No agrada.
El 1815 se li acaba la bona vida. L'imperi napoleònic desapareix i això suposa la restauració monàrquica francesa. Amb un historial com el seu, en Jacques Louis no li queda cap altra opció que agafar els trastets i fotre el camp a l'exili.
Ei, com corren aquests cavalls? O són cavalls més petits o corren més, eh?
És que has fet matar el rei i tornen els reis.
Clar.
Malament,
cuidado.
Des de la cort saben de sobres que en Jacques va votar a favor de la mort de Lluís XVI, però li diuen que no passa res, que són coses del passat. Li ofereixen continuar sent el pintor reial si es queda a França.
Vigila, vigila, no et refis d'un francès,
no.
Que pot ser una trampa.
És exactament el que pensa ell. El nostre protagonista no es fia ni un pèl dels monarques. Respon que moltes gràcies, però prefereix exiliar-se a Brussel·les.
Com en Puigdemont?
Lo mateix. No sé si pinta.
Segur que sí, home.
A Brussel·les pinta el seu últim quadre. Mart desarmat per Venus i les gràcies.
I les gràcies, eh? Les gràcies, les gràcies, vull dir, la figura.
Les figures.
La figura de les gràcies,
sí, sí,
eh?
Sí. No que... El quadre l'acaba quan té 75 anys i promet que després d'aquell quadre mai més tornarà a agafar un pinzell.
Bueno.
Des d'aquell moment, en Jacques dedica el seu dia a dia a viure una vida plàcida. Ha fet calés per no haver de treballar més i ha escarmentat prou per voler-se emmerdar en política una altra vegada. Una de les coses que el distreuen més és anar a teatre. Mira, un desembre de 1825,
sí?
Després d'anar a teatre, en Jacques decideix fer una volta per la ciutat.
Val. Què passa? És música d'anar a passejar.
Sí. El nostre amic ha estat molts anys forçant la vista, ja no s'hi veu tan bé com abans, l'oïda tampoc la té gaire fina.
No sé què hi vas a fotre al teatre,
sí,
i a casa, nano.
Si no ho veus i no ho sents. En Jacques camina tranquil, pensant una mica en les seves coses, mentre travessa el carrer, i de cop, un carruatge l'atropella.
Ai, 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 ai.
Cuidao! Ja estàs allà, aparte, senyor!
Què portava, síndries?
Em sembla que era el cap, això.
Ostres.
Déu-n'hi-do, eh? El cop ha sigut fort, eh? El nostre amic mor poques hores després de l'impacte. Tenia 77 anys. Però està bé, amb 77 anys,
77?
Que t'atropelli un carro.
Home, 77 anys, superar la Revolució Francesa...
Sí, sí, sí.
I han pelat a tots els teus amics, està bé, eh?
Està bé, que t'acabi atropellant un carro,
sí.
També ho fa una mica més, no?
Sí, aviam, no ha de fer pas gràcia que t'atropelli un carro.
No, no.
Perquè són moltes potes,
sí,
i després venen les rodes, eh?
Clar, quan has passat el primer susto...
Sí.
Crac, crac.
Ai, 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 crac, 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 crac. I aquelles rodes no són pneumàtics Michelin,
No, és que és ferro, eh? El que va fer les rodes dels cavalls...
És ferro.
Dels carros, perdó.
Sí.
És ferro, allò
sí,
de fora.
Sí, sí. No pots fer allò de... Ah, fico aquí la sabata sota, aviam què passa.
No, no li fiquis. Perquè... Voleu veure el nostre amic?
Va!
Jacques-Louis David? Guaita'l! Guapo, eh?
Home.
És guapàs, aquest tio.
Una mirada de fucker?
Sí, que és veritat.
Què passa? Què vols?
Sí,
què
sí,
vols?
Sí.
Molt bé, Jacques-Louis David. En fi, què us sembla?
Aquest quadre se'l va fer ell mateix. Quan estava a la presó.
A la presó, sí, sí, sí.
I per què fa morritos com els instagramers una mica?
És el precursor. Així estic més guapo. En fi, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, bonic vespre, sóc l'Oriol Camagroc des de Sant Esteve de Guialbes, al Pla de l'Estany. Què tal, Peyu? I Neus, és a dir, també, però això va sobretot pel Peyu. Estàs escoltant el programa d'en Peipú. El problema aquest que tens d'anar a dormir al matí amb la nena per vestir-la, pijama, tal... Mira, jo tinc dos nens i fa anys que no porten pijama. Al moment d'anar a dormir, o abans, o després de dutxar-se i de rentar les dents i això, els hi posem la roba neta del dia següent. Bàsicament de roba un cop al dia, quan els nens s'han despullat després la dutxa i això, roba neta, la roba està més neta que el pijama, perquè a vegades el pijama els fem durar una mica massa, la gent que encara porta pijama, i el dia següent l'únic que han de fer és posar-se les sabates, la jaqueta, la motxilla i cap a l'escola. No sé com d'on ho vam treure, ens ho explica algú, ens va semblar bona idea, ho fem des de fa temps.
Serveis socials.
I el pijama el porten, el dia que toca de carnaval els posen un pijama,
sí.
O quan estan malalts. Però bueno, com que són nens que sempre van amb xandall, de portar el pijama a portar el xandall, ja et dic que no hi ha diferència. T'ho recomano. A la nena li poses el dia, la roba del dia següent i
estigues,
tio.
Que sapigueu que mentrestant ja s'està trucant als serveis socials.
Donem el telèfon de queixa, s'està maltratant uns nens.
Se'ls està robant la infantesa i la comoditat.
Per l'amor de Déu. O sigui, el nen no pot dormir amb tajanos, no?
No, amb tajanos, entenc.
Bueno, però vull dir...
Els nens no van amb texans.
No, és veritat, no li agrada.
No van amb texans, els nens.
No t'agrada,
el texan no li agrada.
No, els nens no.
El nen no
li
agrada el
texan.
Bueno, la meva filla en té uns com de campanats així molt hippies que li agraden molt.
Però a l'escola no et venen gaire allà, que sapigueu que no. Però és igual, de totes maneres, no podem fer això.
No ho trobo una mala idea. O sigui, sobre paper es podria aguantar, però jo crec que a la pràctica...
Perquè ens venen arrugats.
Bueno, i la suada que cardes al llit a vegades és considerable.
El nen sua molt al llit.
Els nens són molt calents, els nens són com estufes.
Sí.
No, però a veure, anar en pijama, no penseu que és un dels grans plaers de la humanitat?
Jo crec que... I si ens podríem estalviar un pas, que és que el nen dormi conill. Que tampoc no passaria res.
Exacte, que és aquest que pensava que...
Si el nen dorm, la nena dorm en conills completament, l'any demà només hi ha una feina que és vestir-se.
Sí.
Perquè a vegades on s'encanten més és a treure's el pijama.
Jo em vaig a dormir un dia, també, ja, mentre m'estava traient el pijama, em vaig a dormir.
Adormida, eh?
Sí, dreta, amb la part de sobre, davant, de sobre del llit. M'he dormit.
Però un moment, quants anys tenies?
25. Era petita. No, vaig allà, es veu que no arribava mai, i van dir, Neus, què passa? I vaig plorar i dient, se m'ha escapat la son.
Se m'havia escapat la son.
Bueno, nois, és el que hi ha.
Si el búnquer el féssim en castellà, ja seríem ben milionaris. Això ho hauríeu de tenir sempre present.
Bones, Neus, Peyu, Jair, què tal? Mira, ara estava escoltant el podcast de la Gypsy Blanchard, la presonera de sa mare, i fèieu el comentari de que un robot, per molt subnormal que sigui, pot apretar el "no soy un robot". Però el que fa poc vaig aprendre és com detecten que si ets un robot o no, i és la manera amb la que tu mous el dit fins a la tecla, fins a la caselleta on hi ha el tic. Els robots el que es mouen, o la intel·ligència artificial, el que fa és moure amb una línia superrecta. Si tens el cursor a la cantonada, aniria en una línia perfecta fins al quadradet, i una persona normal doncs mou el cursor amunt i avall. Per això hi ha vegades que directament t'accepta dient "no soy un robot", i la que ho has fet que pugui semblar un robot és quan després et fan fer aquella...
buscar bicicletes,
identificar els semàfors, les motos i tot aquest, que són una parida. Però bueno, perquè ho sapigueu. Vinga, felicitats pel programa i moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Molt interessant, això.
Gràcies, oient, perquè això ens ajuda.
Servei públic.
Home,
servei públic.
A vegades que he pensat mirant bicicletes i rodes i coses.
O sigui que és igual si hi ha pas de vianants o no hi ha pas de vianants en aquell carrer.
És indiferent.
És com arribes al pas de vianants.
Exacte. Val. Jo ho provaré.
Imitar un robot.
I fer... I clicar.
Perquè
i veure què passa. I ben recte, sí.
Vostè és un robot.
Exacte.
Perquè si
felicitats.
Clar, en el cas de que se't detecti que ets un robot, què et diu? Quin missatge t'apareix?
No, després es veu que et fa allò de les bicicletes.
Però si en el cas de les bicicletes...
També.
També és de dir, vostè és un robot?
Sí, vostè és un robot. A veure, què vol?
Clar, no ens ha passat mai perquè som humans.
Clar, clar, clar,
i no ens ho poden explicar els robots.
Ja ho provaré.
Ho provarem. Parlarem amb un chat GPT i li direm que ho faci. Entra aquí i fes
de robot. Tu creus que volen, busquen ser amics, el robot amb l'ordinador, que també és un robot?
Clar, el tanto, quan els robots comencen a parlar entre ells.
Cuidado,
desendolleu.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira,
pregunta.
En Jordi de Banyoles.
Jordi, aviam.
Jordi, què passa?
Hola, Jordi.
Agafa't un micròfon.
A veure, és una pregunta pels tres, però sobretot t'ho peio com a referent de crítica de cinema. Ha quedat clar. De les 10 grans pel·lícules, i sí, una que vau comentar fa no gaire aquí al Búnker, que és la de Cariño encogido a los niños.
Aquesta sí que l'he vista.
Veus? Primera, que no vau saber resoldre el títol en català, jo faig una proposta que és Estimada encongida a la mainada.
Ah, molt maco.
Molt maco.
És única, que sí.
Estimada encongida a la mainada.
Llavors, no sé si donarà temps, però en tot cas, l'argument va de dos fills, no?, que són els fills de l'inventor, un nen i una noia adolescent, i els dos fills dels veïns, val?, que també és un nen i un noi adolescent. Sí. Hi ha un moment donat de la pel·lícula en què la noia, quan són així petitets, atacats per un mosquit o no sé què, un animal,
sí,
cau a terra i es desmaia.
Val,
és que sí, això ve donat que just aquella setmana l'acabava de veure amb la meva filla de 7
val,
anys.
Val, molt bé, molt bé.
Sí. Val. Llavors la tinc fresca. I la noia queda inconscient i el noi veí, que és de la seva edat, sí, li fa el boca a boca per...
Alerta!
Sí. I el germà d'ella, el petit,
sí,
queda fascinat i diu, això, on ho has après a fer? I el noi salta i diu, en classe de francès.
No m'ho estàs dient de veritat.
I es posen a riure ella i ell, i el nen queda... Val.
De veritat.
I passa la peli, passa la peli, i sí, al final de la peli, sí, l'última frase és sí, un pla general del nen petit que fa... Oh, en classe de francès! En plan, sí, ho he entès. Val, la meva pregunta és, jo no he entès què volen dir... A veure, m'ajudeu, si em plau.
Perquè un petó d'aquests amb llengua, sí, els americans en diuen French kiss.
L'haurem de tornar a mirar, perquè veig que el guió està més bé del que recordava. Ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure... Informació d'última hora, s'acaba de fer públic el nom del guanyador del Premi Planeta del 2028.
Hola, aviam.
És pel manresà Jordi Carrillo, més conegut com a Jordi Wild. El youtuber ha guanyat el premi amb la segona part del llibre Així és la puta vida. Planeta ha defensat la seva polèmica decisió argumentant que de la mateixa manera que ho fa el món audiovisual, la literatura també s'ha d'adaptar als nous temps i explorar nous formats.
Clar que sí.
Per la seva banda, el youtuber Jordi Wild ha reaccionat admetent que per ell la sorpresa no és guanyar el premi, sinó que hagin tardat tant temps a donar-li. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.